Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lliuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Calella s'ha convertit en la primera ciutat acollidora de refugiats de la província de Barcelona.
Ho confirmen els responsables de la Creu Roja de l'Alt Maresme després de conèixer que des de dijous ja es troba aquí a la ciutat una família acollida de Síria. Avui en parlarem amb Roser Casanovas i Núria Llagostera, totes dues de Creu Roja l'Alt Maresme.
Demà es faran, finalment, les celebracions escolars del Carnestoltes ajornades per la pluja de divendres.
Sí, les faran demà a la tarda. Són l'Escola Freta i l'Escola Pia que sortiran disfressats en cercavila a la tarda, mentre que l'Escola Salicru farà la festa de Carnestoltes al pati, com fa habitualment. Després d'haver viscut un cap de setmana en què els més petits de casa han estat els protagonistes de la rua de Carnestoltes que es va fer per la ciutat i que va acabar amb festa a la fàbrica Llobet.
Guillem Almirall ha guanyat el Premi d'Honor del Trofeu Torretes de curtmetratges per La paciència de l'aigua.
El realitzador barceloní s'ha alçat, doncs, amb el Premi Principal del Certamen Cinematogràfic que anualment atorga el Festimatge, el Festival de la Imatge que organitza Fotofilm en col·laboració amb l'Ajuntament. La paciència de l'aigua és un curtmetratge de 15 minuts sobre un ancià i el poder de l'aigua com a element regenerador. Una història madurada i realitzada dins del màster de direcció de l'Escola de Cinema de Barcelona. En parlarem avui amb el responsable de la secció de cinema de Fotofilm, Pere Mas.
Instal·lat un plafó informatiu a les portes de Mutur.
I està col·locat a la vorera del carrer Sant Jaume, pròxim al xamfrà amb Sant Pere, fa les funcions de tancament de la zona d'obres de la fàbrica Llobet i Guri. En ell s'anuncia la reobertura del museu el pròxim mes de juny.
Des del passat dijous, Calella ja acull una família de refugiats sirians. Fa mesos que s'esperava l'arribada d'almenys una d'aquestes famílies, Dolors.
Doncs sí, l'Ajuntament de Calella havia posat a disposició de la Creu Roja dos pisos en concret de la Fundació Hàbitat Solidari per atendre, doncs, a les persones refugiades que surten de les zones de conflicte, com és el cas de Síria. El programa que porta a terme la Creu Roja per l'acollida dels refugiats es desenvolupa en diverses fases. Fa un mes la família va venir per veure per primera vegada a Calella, també visitar el pis que ja ocupen i conèixer també la ciutat. L'anunci que ja es troben aquí el feia l'alcaldessa aquest passat cap de setmana a través de les xarxes socials.
Doncs sí, com dèiem, la Creu Roja és qui tutela en un primer moment a la família acollida. Avui en parlem amb la Roser Casanovas, que és tècnica d'intervenció social de la Creu Roja de l'Alt Maresme, i també amb la coordinadora d'aquesta entitat, amb la Núria Llagostera, que ens acompanyen als estudis de Ràdio Calella Televisió. Benvingudes.
Hola, bones.
Primer de tot, ja sabem que és des del passat dijous que estan aquí a Calella. Uh-huh. I el pla que està ara, la fase del pla d'acollida dels refugiats de Creu Roja és la integració. A partir d'ara treballeu per la integració d'aquesta família, no?
Sí, aquesta família està composada per dos membres i Calella és un municipi integrador i està a la segona fase, com si diguéssim, del programa general de refugiats de la Creu Roja, Catalunya. Aleshores, aquesta família ja fa 7 mesos que està aquí a Espanya. A finals de juliol van arribar a Casa Bloc, a Barcelona, i durant aquests 6-7 mesos el que han estat fent són activitats de coneixement de l'entorn i activitats també del tema d'idioma, no? Una vegada estan una miqueta preparats i amb totes les ajudes a la seva disposició i hem trobat un municipi que és ideal per ells, que en aquest cas és Calella, doncs passem a la segona fase, que és la fase d'integració, que és integrar-se simplement en el municipi acollidor, que en aquest cas, com m'he dit, és Calella.
Sí, fins a aquesta segona fase, vosaltres, el Creu Roja és el que fa la gestió, el seguiment. Ara ja entreu en contacte, no?, amb els serveis municipals.
De fet, amb l'Ajuntament de Calella hem tingut contacte des de fa quasi mig any per parlar de diferents casos, perquè ja t'he dit que des de la Creu Roja mirem que realment la família que pugui venir tingui moltes possibilitats aquí en el municipi, sigui adient per ells, no? Ja, com diem, de refugiats ja de, tenim de moltes característiques, no només que venen de Síria, sinó d'altres llocs. Aleshores,
Amèrica del Sud, no, per exemple?
Déu-n'hi-do, sí.
També. D'Amèrica del Sud tenim molts sol·licitants d'asil. Aleshores, mirem quina és la família més adient per al municipi. En aquest cas és Calella, però hi ha altres municipis doncs, que estan en la mateixa fase, però que encara estan treballant. Aleshores, no és una cosa fàcil.
Vosaltres heu fet un estudi, depenent del perfil de la família que venien, sobre la ciutat, no?
Exacte, i al revés, i a la inversa. Aleshores, aquest procés és un procés lent, s'ha de mirar el tema de l'habitatge, s'ha de mirar el tema de l'ocupació, s'ha de mirar també el tema doncs, de la conscienciació que hi ha en aquell moment ciutadana. No? Són molts aspectes que al final s'han d'integrar amb una família i un municipi. S'ha de fer l'encaix.
Sí, un incís perquè hem dit des de fa mesos que diem que l'Ajuntament de Calella, la Fundació Habitat Solidari, ha posat a disposició de la Creu Roja dos pisos. De moment s'ha materialitzat amb l'arribada d'una família. No sé si en paral·lel s'estan fent gestions per cobrir aquesta oferta, no? Que hi ha oferta solidària que hi ha des de Calella en el cas dels refugiats.
De moment no tanquem cap porta, però de moment ens centrem en aquesta família que suposo que tirarà endavant i que hem de posar tots els nostres esforços en aquesta família.
Sobretot ara important, quan parlem de la integració, l'idioma i que es puguin guanyar la vida, no? Que puguin tenir una feina, no?
Sí, ara que com dieu, no? Pues acaben d'arribar fa escassos 4 dies. Les primeres gestions que estem fent és tot el tema de papers que s'han de fer. Bueno, ells ja tenen el seu pis assignat, però des de l'empadronament, canvis de noms, de subministres, gestions que són una mica feixugues, però que són molt importants, perquè ja siguin ciutadans de Calella
de ple dret.
Exacte, com nosaltres mateixos. I a partir d'aquí, pues, bueno, anar cap a la màxima autonomia, no? que ells puguin pues, anar-se desenvolupant. Evidentment, l'idioma pues, és imprescindible perquè puguin anar fent passos cap a aquesta integració.
I vosaltres feu el tutelatge en aquest cas també, no? Els ajudeu a fer els tràmits burocràtics?
Sí. Avui mateix estem treballant en aquest sentit. Ara el primer serien els papers i a partir d'aquí, doncs, mica en mica, no? I estem al seu costat, sí.
I a partir d'aquí, no sé si anar al Consorci de Normalització Lingüística i facilitar-los aquest primer aprenentatge de la llengua, acompanyar-los fins a promoció econòmica perquè entrin a la borsa de treball. No sé quines són les diferents àrees en les que vosaltres ja penseu d'entrada que ells han de acudir.
A veure, el que, per descomptat, el primer que necessiten és tenir... Tenen un cert coneixement. En aquesta primera fase d'acollida han estat un total de 7 mesos i coneixen una miqueta l'idioma. Et pots comunicar, però d'aquí a poder fer una recerca de feina jo crec que han de... crec que és millor no precipitar-se, no? Potser aprendre una mica més i més endavant, evidentment, pues, fer recerca de feina, anar a promoció econòmica i, evidentment, pues els recursos, no, que posa a la disposició el poble, doncs utilitzar-los.
Sí, si no posava termini, sinó més aviat una mica quin és el ventall, no, dels serveis als quals ells poden acudir, com qualsevol altre ciutadà, que és el que insistien també des de l'Ajuntament de Calella, se'ls oferirà el mateix que s'ofereix a qualsevol altra persona, no es fa ni un tracte ni de més ni de menys en aquest cas.
No, i també és molt important tot el tema de la xarxa social que ells puguin arribar a tenir, no? Els hi explicarem doncs, que existeix un Consell de Solidaritat que fa molt de temps que aquí a Calella funciona molt bé, que el tema de la cooperació internacional és molt important i és un tema que no és secundari per aquesta administració pública, no? Per l'Ajuntament. Tot el tema de les entitats socials que hi ha, aleshores en un moment determinat, si a ells els interessa anar a algun lloc, a alguna entitat o adreçar-se en el Consell, doncs nosaltres els ajudarem o ells mateixos per la seva pròpia iniciativa, que seria l'ideal, anirien ells a presentar-se i a fer vida, en definitiva.
Un fet determinant perquè hagin vingut també és, com dèiem abans, la conscienciació social. Aquí ja existeix des d'un primer moment també, des que es coneix el drama dels refugiats, la plataforma Calella per Refugiats. Sí. Suposo que ha tingut un paper important, no, també, aquest fet?
Bueno, és important perquè ells han fet un paper molt important de conscienciació i de que sobretot no ens oblidem, no, de que existeixen les persones refugiades i han incidit molt en aquest tema, han fet moltes activitats i han fet una molt bona feina, no? De fet Calella ja us diem que és el primer municipi acollidor de tota la província de Barcelona.
És a dir, no només de l'Alt Maresme, sinó de tota la província.
De tota la província, sí. Potser ho explico una mica perquè a la fase d'acollida la Creu Roja Catalunya tenia 48 places a principis de 2015 i s'ha triplicat aquestes places, són 136 la que hi ha actualment. Aleshores la Creu Roja Catalunya decideix descentralitzar tota la fase d'integració, perquè abans es quedava a la ciutat de Barcelona, 48 persones era fàcil, no? Ara amb 136 multiplicat per 2, perquè recordem que la fase d'acollida són 6 mesos que estan en el centre residencial, són 200 i pico de persones que poden anar passant de forma de refugiats, no? Aleshores, la Creu Roja Catalunya decideix descentralitzar tot el tema de municipis acollidors i de la fase d'integració, i Calella és el primer municipi on van una família que vol refugi polític i social aquí a Espanya, doncs Calella és el primer municipi.
No sé com viuen aquest procés les persones que són refugiades i finalment acollides, o viuen com un procés traumàtic, és això, en el que vosaltres els acompanyeu, que una mica quin és aquest canvi que ells viuen, i no de forma voluntària, no? Sinó obligats per les circumstàncies, i moltes vegades deixant família i tenint un lligam encara molt fort, no? amb el poble, amb la terra que deixes.
Bueno, ells tenen una mica de por, sí. La veritat, i clar, no només per les circumstàncies que han deixat, que en aquest cas pues és Síria, no? Uh-huh. Sinó també per al fet de que estan durant 6-7 mesos, en aquest cas doncs han estat a Casa Bloc, no?
En un impàs,
però que ja han fet les seves relacions socials amb altres persones amb les seves mateixes situacions, no? Aleshores, de nou, tornant a començar de zero, els hi costa una mica. També han fet relació amb tots els treballadors, educadors...
Però també per donar-li, no, un punt de vista... Sí. La percepció que a mi em va donar, uh-huh. Tot és molt recent, però el dijous quan arribaven i anàvem ja coneguent una mica, no, el poble, els recursos, caminant per algunes petites coses que van fer per aquí, jo penso que estaven molt contents també de tenir casa seva, de començar una nova etapa, i que, bueno, poden passar moltes coses, però el que serà el seu poble. Són gent jove i tenen, no? Se'ls ha obert una porta que jo, no sé, personalment m'ha semblat que estaven molt contents.
Bueno, la veritat que l'entrega de claus va ser molt maca, no? O sigui, quan se li va donar la clau i va dir la clau de casa teva, saps? Sí. De la que serà ara la teva llar, pues... Sí, se'ls hi va il·luminar els ulls, la veritat que sí.
Ara tenen ells un temps en el que poden estar tranquils? Fins quan poden disposar d'aquest pis?
Ells tenen...
De forma il·limitada,
sí. Ells tenen unes ajudes que són del Ministeri d'Ocupació i de Serveis Socials, que són estatals. Aleshores van pagant durant X temps, que són uns 6 mesos, i a partir d'aquí, en un principi, es treballa per la integració i perquè tinguin feina.
Perquè puguin aconseguir l'autonomia econòmica, no?
Exactament.
Però això pregunto, s'ha signat un contracte de lloguer, perquè ells tenir la tranquil·litat aquesta de dir, durant un any, no és allò de dir, bueno, és que tinc 3 mesos en què em puc aprofitar-me de...
A veure, exacte.
Tenen aquesta tranquil·litat,
sí,
no?
Sí, tenen un contracte, deixarà de ser seu o de podrà disposar del pis el dia que, pues, afortunadament, si tenen uns ingressos, etc., doncs llavors hi haurà alguna altra família refugiada, catalana, no ho sé, que potser necessitarà el pis i anirà a viure i ja està.
Com dèiem al principi, de moment, només aquesta família, no?
Sí.
tot i que l'Ajuntament posava un altre pis no, a disposició.
I que hi ha moltes persones també que esperen ser de tenir...
Exacte, com hem dit, és un procés lent, és el primer municipi acollidor, que això també ho diem molt de la província de Barcelona. Sabem que hi ha moltíssima gent que està com a les portes, no? Però també nosaltres diem que s'ha d'anar amb calma, poc a poc, i ben assentats, perquè si anem massa ràpids i, per exemple, aquesta primera família no surt bé, no fem una bona fase d'integració, doncs per les següents persones que vinguin al darrere potser no ens anirà bé. Aleshores, poc a poc.
Doncs Roser Casanovas, tècnica d'intervenció social de la Creu Roja de l'Alt Maresme, i Núria Llagostera, coordinadora també de l'entitat. Gràcies avui per haver-nos explicat aquesta experiència.
A vosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un plafó de grans dimensions anuncia la reobertura del Museu del Turisme el pròxim mes de juny. Està col·locat a la vorera del carrer Sant Jaume, pròxim al xamfrà amb Sant Pere, i fa les funcions de tancament de la zona d'obres de la fàbrica Llobet Guri.
A més, imita l'estètica del rètol original de l'equipament museístic, tancat des de principis d'any, després de patir uns episodis d'inundacions i un incendi de poca consideració. El govern municipal de l'Ajuntament de Calella va confirmar fa unes setmanes que no es tornarà a obrir fins al juny perquè és inviable la seva activitat amb el desenvolupament de les obres d'adequació de la fàbrica pel trasllat de l'escola Salicru.
Més qüestions. Les escoles de Calella faran demà dimarts les rues de Carnestoltes que van quedar suspeses divendres com a conseqüència de la pluja. Són l'escola Freta i l'escola Pia, que sortiran disfressats en cercavila a la tarda, mentre que l'escola Salicru farà la festa de Carnestoltes al pati com habitualment.
Els nens i nenes de la ciutat tancaran així les celebracions que s'han allargat al cap de setmana amb la rua infantil organitzada per l'Ajuntament i que va acabar amb festa a la fàbrica Llobet Guri. A la nit va ser el torn dels grans, el ball de disfress amenitzat per la banda del Drac, va comptar amb la intervenció del rei Carnestoltes, que va fer un pregó rebut amb certa indiferència pels presents. L'actualitat política i judicial van centrar bona part del seu discurs.
Podeu veure el meu dit? Però si aneu tots ben mamats. Buf, quin futur que ens espera. No m'estranya que surti en Rajoy, el Sonat d'en Trump o en Rivera. Si fins i tot la Candini té més trempera... El metge m'ha dit que tinc amnèsia de l'aguda, amnèsia de la bona, de la fina, d'aquella que pateix per ventura fins i tot la infanta Cristina. Però no m'estranya, si té un fiscal que te la fina...
El pregó del Ricard Nestoltes va anar a càrrec de la TSOC, que un any més ha estat entitat col·laboradora, com també l'agrupament Escolta Montnegre, que va oferir servei de bar durant la festa de disfresses de la nit, o els geganters i l'ADF de l'Alt Maresme, que van participar a la rua infantil. Aquest dimecres es farà l'enterrament de la sardina, acte amb el qual es tanca simbòlicament el període de disbauxa del Carnestoltes per entrar en temps de quaresma i, per tant, de penitència i abstinència. L'organitza la Colla de Diables o Dolç de Foc, que tornen a convocar també el concurs de vídues. La concentració està prevista a 8:15 a la plaça de Catalunya. La marxa acabarà a la plaça de l'Església una hora més tard, a 9:15. Allà es farà la lectura del testament i la crema d'en Carnestoltes i també per acabar una sardinada popular.
57.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 5111.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
El realitzador barceloní Guillem Almirall s'ha alçat amb el premi principal del certamen cinematogràfic que anualment atorga el Festimatge al Festival de la Imatge que organitza Fotofilm Calella en col·laboració amb l'Ajuntament de la ciutat. La Paciència de l'Agua és un curtmetratge de 15 minuts sobre un ancià i el poder de l'aigua com a element regenerador que centra la trama d'aquesta història realitzada dins del màster de direcció de l'Escola de Cinema de Barcelona.
El Premi d'Honor Trofeu Torretes de Curtmetratges, dotat amb 1.000 euros, en aquest cas ha recaigut en un treball que s'havia presentat dins la categoria d'experimental animació. Ternura, de la realitzadora Emilia Zielkona, ha rebut el Premi al millor curt d'argument ficció, dotat en aquest cas amb 200 euros, mentre que en la categoria reportatge documental el jurat ha reconegut la història que un grup d'estudiants de quart de comunicació audiovisual de la Pompeu tracta sobre els nets dels anomenats altres catalans Soleà, amb guió de Marc Hernández, suma a Calella doncs un nou premi després de passar, per exemple, pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Oripé, de Sònia Gervé i Matías Panafier, rebrà el Torretes en la categoria d'experimental animació. Els guardons del 23è Trofeu Torretes de curtmetratge s'entregaran, doncs, durant la cerimònia de cloenda del Festimatge 2017. Serà el diumenge 23 d'abril a la Sala Mozart. Entre altres distincions, també s'entregarà el Premi Ciutat de Calella, dotat amb 100 euros pel millor curtmetratge que tracti de la ciutat o estigui rodat aquí. El trio de realitzadors locals, els joves Roc Llauet, Miqui Gual i Marc Vilalta pujaran doncs a l'escenari per rebre el reconeixement pel seu darrer treball audiovisual titulat Disconnecting People.
I a tot això, Dolors, Fotofilm projectarà més d'un centenar dels curtmetratges que s'han seleccionat.
Doncs sí, l'Ajuntament Vell en doble sessió, en aquest cas matí vespre, també la Sala Mozart i la Cafeteria La Tatera seran els espais, els escenaris on es projectaran públicament i amb accés gratuït 108 dels treballs que s'han presentat al Torretes de curtmetratges, tots els que entren en la catalogació de locals i la majoria, una setantena, d'argument ficció. Seran una petita mostra, doncs, de la producció que es fa arreu del món, i és que el caràcter internacional del Festimatge es posa un any més de manifest repassant la procedència dels treballs rebuts de Suïssa, d'Alemanya, Rússia, els Estats Units, l'Equador, Eslovènia o Colòmbia, també molts espanyols i catalans.
Pere Mas és el responsable de la secció de cinema del Festimatge i avui ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Benvingut, Pere.
Hola, ben trobat.
Pere, impressiona el volum de feina, especialment de visualització, que implica emetre el veredicte, oi, d'aquest Torretes? Hi ha molta qualitat i molt de volum.
Sí, de fet sí. O sigui, comencem a rebre ja curtmetratges a partir de primers d'octubre, i des d'octubre fins a que acaba el pla d'entrega, que és el 12, aquest any ha sigut el 12 de desembre, doncs hem hagut d'anar visionant, classificant i puntuant tots els que hem anat seleccionant. Uh-huh. Llavors això, és clar, vol molta tasca, vol molta feina.
Feina i concentració, suposo, no?
I concentració, perquè ja arribes a un moment que quan n'has vist 4, 5 o 6, has de parar, despistar-te una mica i tornar a arrencar.
Els encarregats aquest any d'emetre el veredicte són Antoni Cintas, que és el director d'aquesta casa, també el Lluís Quiler i el Miguel Fernando Ruiter Villalobos. No sé, cada any no són els mateixos els membres del jurat, i no sé amb quin és el perfil de persones per formar part del jurat del Festimatge que busqueu, perquè intenteu que el Festimatge tingui algun caràcter, algun segell propi.
Bé, normalment sempre entrem en contacte amb l'Acadèmia Catalana de Cinema, uh-huh, i llavors ells ens faciliten sempre dues persones. I llavors una altra, normalment nosaltres, la busquem dintre a l'àmbit local o de per aquí a la vora que coneixem, que estigui, com si diéssim, relacionat amb el cinema i el cinema curt.
Ah, és important conèixer la base de qui és el que fa el veredicte per saber, també per donar-li importància a la seva elecció, que, com dèiem, aquest any s'ha fixat molt en el treball del Guillem Almirall, és el Premi d'Honor del Torretes d'aquest any per aquesta Paciència de l'Agua, que es va fer en un màster, i també un altre dels premis també són d'estudiants, vull dir que noves fornades de realitzadors, Pere, que estan sortint.
Aquest any, a diferència d'altres anys, l'any passat també ja va començar, però aquest any de les escoles de cinema ens n'han enviat més, principalment de l'ESCAC, de l'Escola de Barcelona, de l'Escola de Madrid, que sempre ens en envia molts, o sigui, molt d'escoles. I nosaltres veiem que hi ha molt de, com si diguéssim, molt d'interès i molta qualitat amb els curs que es presenten de les escoles.
De fet, personatges que després han triomfat també havien passat ja prèviament, no?
Per descomptat.
Per aquí, per
descomptat.
Per Calella.
Mira, anem amb en Bayona. En Bayona, el segon certamen, ell va ser com a millor guió i com a millor direcció. Ja ho veus?
On ha arribat?
On ha arribat? I on pot arribar? I on pot arribar? O sigui, estem molt contents nosaltres de la participació que hem tingut de curtmetratges de qualitat. Concretament, ara aquest de, dels Oscars, aquest, la distribuïdora que l'ha fet, cada any nosaltres també ens envia curts. I els curts que ens envia sempre han sigut premiats mundialment. I aquest any ha sigut aquest...
El Time Code.
El Time Code, exactament.
Que, com és que no l'envien, per exemple? Com és que no el presenten en un, en un, en un Torretes?
Depèn. Depèn, no ho sé. Depèn.
Tampoc el volen
nosaltres
fer...
Vam tenir, nosaltres vam tenir el curt i el corredor. Que va ser molt premiat.
Parlem també, Pere, dels premis individuals que doneu, als ALES, que també són importants, no?
Sí, i tant que sí. I tant que sí. Els ALES que són el millor guió, la millor direcció, la millor fotografia i la millor interpretació. Cada any, entens? Aquest any la millor interpretació és per dues noies de polaques, nada menys de Polònia. Un curtmetratge que està molt bé, dues noies poloneses. Un curtmetratge que està molt bé i molt interessant. El millor guió, Los Pestiños de Mamá. És d'aquí, és espanyola. Està molt bé, està molt bé, està molt bé perquè és, a veure, està molt bé perquè és una mena de d'una persona, d'una senyora, entens, que reuneix a totes les germanes amb aquest cuento de les pestinyes de mà. O sigui, els temes de guió estan molt ben realitzats, estan molt ben realitzats. I de vegades hi ha guions bons.
Són arguments sòlids, falta, no?
Molt. Molt sòlids són, que parla molt de temes molt quotidians i temes molt interessants tots.
Temes quotidians però que requereixen d'una reflexió, que requer... no? Que tenen,
exactament.
Que tenen una reflexió
darrere. Exactament.
Pere, doncs, gràcies avui per haver-nos acompanyat. Ja ho teniu tot a punt, no? A partir de l'1 d'abril s'aixeca el taló, no?
Exactament. Hi ha l'inauguració a l'Ajuntament Vell.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Unió Esportiva Handbol Calella fa un pas enrere en les seves aspiracions al títol, perdent aquest cap de setmana 26-25 a la complicada pista de la Roca.
Doncs en tenis taula, el Termotour s'ha pogut treure l'espina de la primera volta i ha guanyat còmodament el Falcons de Sabadell per un resultat de 5-1.
I en bàsquet, el Fundació Miquel Valls ha fallat contra el Cultural Badalona, ha perdut de 54-61. Els jugadors calellencs ja no depenen d'ells mateixos per situar-se líders en solitari.
I pel que fa a l'equip femení de l'entitat, segueix progressant en el joc, aconseguint una gran victòria a la pista del Masnou per un resultat de 48-63. L'equip entrenat per Fierrez, que a la mitja part empatava 25 punts, van saber controlar el ritme del partit, fet que els va permetre assolir una nova victòria. Aquesta les allunya cada cop més de la zona de descens.
I tanquem el repàs esportiu parlant de la participació calellenca al cross de Pineda de Mar, que ha servit, Dolors, aquest dissabte per tancar el circuit maresmenc de cross.
Doncs sí, l'infantil Gerai Pedrosa va acabar la prova en segona posició. També van fer podi a les seves categories Àngel Morales, Biel Nualart, Aleix Padilla i Ivan Fernández. Els atletes del club més constants al llarg del circuit i que han estat premiats són Àngel Morales, Gerai Pedrosa, Amal Abuyala, Nadir Boura i Ilias Regrari.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. Comencem la nova setmana amb una situació meteorològica molt tranquil·la, temps estable, però això sí, en presència de núvols prims que augmentaran sobretot aquest migdia. Seran núvols, però poc importants. Aquesta tarda tindrem més clarianes i tot això acompanyat d'unes temperatures que s'han tornat a suavitzar força, tot i que aquest cap de setmana han baixat sobretot les mínimes. Avui, altre cop, han pujat un parell de graus respecte a les d'ahir i les màximes quedaran situades al voltant dels 16 o 17 graus. Per tant, ambient agradable. Aquesta situació es mantindrà també de cara a demà, amb domini del sol a tota la comarca, presència de núvols prims que es faran més abundants, ja que passarà una línia frontal que deixarà alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, no pas aquí a la costa, on, a banda d'aquests núvols, doncs, no tindrem massa més complicacions. Els vents avui seran fluixos, variables al llarg del dia, i demà aquest vent girarà cap a west-nord-oest. Això pot fer que momentàniament, al mig matí, migdia, les temperatures es puguin disparar una mica, però després durant la tarda baixaran. Això notarem sobretot la nit de demà a demà passat. Amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar tranquil·la. Demà passat dimecres s'espera que novament haguem de parlar d'alguns núvols prims, però en conjunt amb ambient assolellat i amb unes temperatures que de nit baixaran, com ja hem dit, de dia més o menys es mantindran sense canvis, amb vents que seran febles de direcció variable i amb una situació marítima que dimecres continuarà sense massa complicacions, amb marejol, petites àrees de mar de fons al matí i poca cosa més a destacar. En definitiva, un inici de setmana de moment molt tranquil a l'espera del pas d'una pertorbació una mica més activa que ens podria arribar dissabte.
Marxem. Arriben les notícies en xarxa edició migdia i les notícies locals a partir de 2:15 a l'Info Vespre.